En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
La Guerra del Francès va ser relativament curta, sobretot si la comparem amb la durada total de les guerres de la Revolució Francesa i de l'Imperi Napoleònic. França va estar 26 anys pràcticament seguits en guerra, mentre que Catalunya patiria la guerra durant un parell d'anys al principi d'aquest període i després 4 anys més. Tot i la relativa curta durada, la Guerra del Francès ha estat, juntament amb la Guerra Civil de 1936, el conflicte armat més important de l'edat contemporània a Catalunya. La seva empremta es notarà en el segle XIX i serà el llevat de les nombroses guerres civils que es veuran al país en aquests centenars d'anys. La Guerra del Francès a Catalunya, en contra de la majoria dels conflictes napoleònics a Europa, no generarà grans batalles. El terreny tan muntanyós, les poques tropes disponibles a tots dos bàndols i la disgregació dels efectius convertirà la guerra en un constant assetjar les places fortes de l'enemic i en topades de pocs milers d'homes que normalment es resoldran a favor del bàndol francès. Tot i així, les tropes imperials ho passaran molt malament a Catalunya. Les accions guerrilleres, els sabotatges constants, les revoltes continuades i les defenses numantines de les places fortes faran de Catalunya un dels malsons dels francesos. La política francesa serà vacil·lant amb respecte a Catalunya. Hi haurà generals que faran de la repressió el seu únic sistema de governar, mentre que d'altres intentaran aixecar el patriotisme català en contra dels espanyols. Fins i tot el Principat serà segregat d'Espanya i passarà a formar part de França durant un temps. La resistència catalana començarà amb un fet militar molt menor, però molt mitificat. Avui en parlarem de la batalla del Bruc i del seu famós timbaler, entre d'altres coses.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
El nostre profe particular d'història, el professor Oriol Junqueras, també ens acompanya avui. Benvingut.
Com sempre.
Com sempre, aquí no podem fer l'enguàrdia sense vostè. Catalunya, ja en vam parlar en un altre episodi aquí a l'enguàrdia, és ocupada militarment i efectivament per l'imperi francès, per les tropes franceses, el 1809. I suposo que l'ocupació deu ser dura i ràpida.
Sí, al principi el que cal explicar és que l'ocupació es produeix per part d'un exèrcit aliat, és a dir, els francesos al principi són aliats i són rebuts com aliats. És després que la situació es anirà fent conflictiva.
O sigui, entren sense resistència.
Entren sense resistència i, per tant, quan començarà la guerra, resulta que l'exèrcit francès no ha d'invadir Catalunya, sinó que ja està dintre de Catalunya i, en concret, està dintre de les dues principals places fortes del país, que són la fortalesa de Figueres i Barcelona, sobretot Barcelona. L'exèrcit francès ja està dintre de Barcelona i controla Montjuïc, la Ciutadella, etc. Per tant, quan comença la guerra, en lloc de ser el que tots imaginaríem, que és que l'exèrcit francès avança des del nord i a través dels Pirineus i no sé què, no, l'exèrcit francès ja està dintre de Catalunya. Aquest és el primer detall. Ara, després, la guerra, precisament perquè ja estan dintre, precisament perquè Catalunya és un lloc de pas obligat per garantir el control imperial, el control napoleònic, sobretot a la península ibèrica, la guerra a Catalunya serà especialment dura. És a dir, clar, l'objectiu dels espanyols és bloquejar Catalunya perquè els francesos no puguin enviar reforços a altres punts de l'estat espanyol. L'objectiu dels francesos és assegurar el pas sobre Catalunya. Per tant, aquí la guerra serà molt dura. Els exèrcits saquejaran el país, la població patirà unes conseqüències tremendes, tremendes.
Tenim avui amb nosaltres, per ajudar-nos una mica a explicar com va anar la Guerra del Francès a Catalunya, el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i coneixedor molt profund d'aquests temes, el senyor Gabriel Cardona, al qual li donem la benvinguda.
Hola.
Hola, què hi ha?
Benvingut a la guerra.
Benvingut a la guerra. Això ja sembla una contradicció amb els seus termes, però en fi.
Jo t'ho deia.
Quina era la manera de fer a la guerra de l'exèrcit napoleònic? Perquè, pel que diuen, sempre, és un tall radical respecte al que passava fins aleshores. aleshores.
Sí, perquè Napoleó hereda les costums guerreres de la revolució. I aquesta, i a més hereda una cosa important, que és la conscripció obligatòria. És a dir, de cop i volta el Napoleó comença a tenir uns exèrcits enormes, absolutament desconeguts, i clar, el problema del Napoleó és que no té tren. El no té tren, aquests exèrcits no poden abastir-se. Per tant, el Napoleó, una cosa diferent, és que oblida el sistema de grans magatzems que recolzaven les guerres del segle XVIII i fa que els exèrcits visquin sobre el que, amb l'eufemisme que es diria, sobre el terreny. És a dir, que roben i mengen d'això.
Però abans no ho feien, els exèrcits.
Sí, però menys. No, estan menys organitzats. Primer, els exèrcits anteriors... O sigui, els exèrcits roben molt el segle XVII, però el XVIII no. El XVIII és quan fan les lleis de la guerra s'humanitza, quan els exèrcits solen ser professionals i molt petits, i en conseqüència es fa el que s'anomena una guerra de gabinet. Unes guerres amb pocs morts i que abans de començar la campanya es busquen les vitualles i els queviures, es magatzemen i a partir d'aquí es fa una guerra molt de jugar a l'escaig, al segle XVIII. I el Napoleó trenca en tot això. Trenca tot això perquè llança una enorme quantitat de soldats que no té forma de mantenir-lo. Una forma de mantenir-lo és l'eliminació del diezme que es pagava a l'església i que substitueix per un impost militar, per un cantó. Per això no basta. I el reste que passa? Doncs les requises, la requisió. És a dir, arriben a un poble, un batalló de dragons, i s'emporta les gallines, el blat, no sé què, i les noies de bon veure si es descuiden, les esposes. El qual genera, estimula naturalment el patriotisme, no?
Clar.
Clar. O sigui, un exèrcit de 300.000 homes per aquí, dedicat a viure sobre el terreny, doncs clar, excita molt l'inquietud de la gent. I a més, les coses es compliquen perquè aquí sempre es parla del 2 de maig, el 2 de maig no, el 2 de maig és una anècdota...
El 2 de Cibelarde, famosos.
Clar, és una anècdota en la qual inclús la guarnició de Madrid col·labora amb els francesos, perquè són un exèrcit aliat i quatre embolicadors han excitat la gent contra les forces de l'ordre. Amb la qual cosa, el que passa és que aquesta notícia s'estén i a molts llocs, quan comença realment la revolta contra els francesos, no és el 2, sinó el 30, que és el sant del rei, Sant Fernando, amb la qual molta gent vol celebrar el sant del rei i uns altres no volen. I aquí ve el gran trencament a molts llocs. I a partir d'aquí, això, combinat amb els robatoris de francesos, combinat amb la propaganda dels capellans, aquí hi ha una enorme quantitat de propaganda contrarrevolucionària, a conseqüència dels capellans del segle XVIII escapats de la revolució que han vingut aquí i ha dit, els francesos són fills de Satanàs. Pues el clergat d'aquí, quan se'n dona compte, estimula també la gent, amb vocal, capellans, el sentiment més o menys monàrquic, i sobretot els queviures que els hi roben i les noies que els hi esgarrien, estimulen un patriotisme que no vegis.
Clar, clar. S'explica clarament l'aixecament popular que es produeix. De fet, un dels primers fets de rebel·lió és a Manresa.
Exacte. Els francesos han de viure sobre el terreny. I el que hi fan és intentar establir impostos. Quan amb aquests impostos no hi ha suficient o no en tenen prou, doncs roben. Ara, un dels impostos que estableixen és sobre el paper timbrat. És a dir, el paper aquest d'estat que es fa servir per fer tota mena de documents...
Això però tan important era això, al principi del segle XIX, el paper timbrat?
Sí, perquè ara,
sí que la burocràcia fa gastar molt, però...
Totes les instàncies, totes les peticions, tots els memorials es feien amb paper timbrat.
Sí, a més, Catalunya és un país de llarga tradició, allò notarial, hi ha molt paper, molts contractes, moltes coses que han de passar per l'administració pública. Ara, encara que no fos molt important, diguem-ne, encara que no tothom ho hagués de fer, el sol fet que hi hagi un impost nou no sempre és ben rebut. Diguem-ne.
Perdona, recordeu que les 13 colònies americanes la guerra comença pel mateix, pel paper timbrat.
Caramba, el paper timbrat, eh?
Sí. Sí. Ha provocat guerres.
La propera vegada que va aixecar el notari de la guerra,
no, saps què passa? Que són societats molt poc monetitzades, molt pels diners. La gent viu d'entregar la gallina a canvi de no sé què i pagar amb un conill o amb quatre ous. I en el moment en què els demanes calés, quan calés no n'hi ha, encara que siguin pocs, la gent s'empipa molt.
Llavors, total, que els de Manresa precisament s'empipen molt i es neguen a pagar aquest paper timbrat i fins i tot opten per cremar-lo, etc, etc, com a acte de protesta. Davant d'això, les autoritats franceses que estan a Barcelona, perquè recordem que ja estaven a Barcelona abans de començar la guerra, decideixen que han de fer alguna cosa, val? A Catalunya, en aquell moment, les tropes imperials disposen d'aproximadament uns 12.500 soldats.
No és gaire, no sembla gaire.
No és gaire. No s'esperen la resistència del país. Primer pensen que seran suficients. Pensen que seran suficients en tal mesura que fins i tot 3.000 d'aquests els volen enviar a València per reforçar l'assalt francès contra la ciutat de València. És a dir, tenen molta autoconfiança i pensen que els catalans no oferiran gaire resistència. Aquest és l'argument. Llavors, d'aquests 12.500 soldats que tenen, la majoria estan concentrats a Barcelona, plaça forta fonamental, 3.000 els envien cap a València, o els volen enviar cap a València, seguint la costa, i 3.000 més els volen enviar a Manresa i a Lleida a castigar en aquests quatre...
desarrapats que han cremat el paper timbrat.
Que estan fent coses rares, no? Com cremar papers. Llavors, la columna aquesta de 3.000 soldats que s'envia cap a Manresa surt de Barcelona i ja des del primer moment en què surt comença a tindre moltes dificultats. És a dir, en lloc de trobar un país pacificat on hi ha quatre ximplets, resulta que troben un país ple de ximplets, diguem-ne, que foten tiros. I des de pràcticament que abandonen les muralles de la ciutat, comencen a trobar sometents, la forma d'organització, de mobilització tradicional dels pobles de Catalunya, és a dir, la gent aixecada amb armes, el toc de campana, etc, etc, que els hi planten cara. Tot i així, aquests 3.000 soldats, clar, pensem, 3.000 soldats organitzats, avancen per la vall del Llobregat, pel Baix Llobregat i per el riu Anoia quan arriben a Martorell i aconsegueixen desperdigar, aconsegueixen apartar aquests sometents que actuen descoordinadament. Ara, si els nostres oients, segur que ho han fet més d'una vegada, agafen el cotxe i surten de Barcelona en direcció a Igualada, es trobaran al túnel del Bruc. Ara està xupat, eh? Allò, passar pel túnel és un moment, en uns segons, en menys d'un minut, estàs a l'altre cantó del túnel. Pràcticament ni te n'adones que allà hi ha una dificultat orogràfica. Però allò és molt difícil de passar si no hi ha túnel.
Déu-n'hi-do, quan teníem 600 i passàvem per dalt, sí, ja ens costava més.
Temible, eh? Els camions tenien moltes dificultats, passaven ja en primera, amb prou feines podien girar per les curves, es feien cues, i això que el que tirava era el motor dels 600, que, d'acord, era un motor petit, però era un motor. Imagineu que el que tirava eren les cames d'un soldat o una mula, i que et trobes aquella dificultat orogràfica plena de sometents de la comarca de l'Anoia, de la comarca del Bages, de l'Alta Segarra, que s'han concentrat, per tant, segurament algun miler de catalans que s'han concentrat en aquesta zona i que decideixen que fins allà han arribat els francesos i que allà no han de passar. Efectivament, aquests 3.000 soldats francesos doncs topen davant d'aquesta primera línia consistent de resistència, però al mateix temps saben que al darrere i pels costats hi ha unitats de sometents que també els estan acusant, que els estan atacant, que
mala situació pels francesos.
Hi ha una altra qüestió, a més, que no s'ha d'oblidar, això va treballar-ho Carné, que és el destacament de suïssos d'Igualada. El destacament de soldats suïssos professionals d'Igualada, que tinguem en compte que hi ha suïssos en els dos bandos, eh? Hi ha suïssos amb Napoleó i en contra de Napoleó. I aquests vertebren i donen una mica de consistència en els sometents, que en definitiva no són més que pagesos i escolans dels pobles, un amb un trabuc, l'altre...
Per molt valents que siguin...
Clar, no, i aquests soldats professionals suïssos donen una certa estructura...
Que devien ser bons, m'imagino, sí, com a soldats.
Sí, clar, home, eren professionals. Els suïssos, abans d'inventar els bancs en numeració, els sanatoris antituberculosos i les pistes d'esquí,
feien la xocolata.
Feien el soldat perquè havien de jalar d'això, no hi havia res més. Però eren professionals, havien d'això. I aquests suïssos d'Igualada són els que vertebren en bona part la resistència en el Bruc, si bé la majoria de la gent són sometents, naturalment.
En el Bruc, per tant, hi ha suïssos a un i a l'altre cantó.
Sí,
és a dir, a les tropes napoleòniques hi ha francesos, evidentment, però hi ha molts italians, gairebé la meitat de l'exèrcit napoleònic a Catalunya són italians, i hi ha suïssos, també. I en el cantó dels catalans també trobem suïssos. Suïssos, curiosament, vestits de la catalana, segons s'explica. És a dir, amb barretina, amb espardenyes, que gairebé...
Per la mateixa manca d'intendència.
Exacte. Exacte.
En el moment, oh, clar, en el moment en què no tenen els morrions perquè ja han acabat, doncs se'n va anar un proveïdor local i diu, vostè ha demanat 27 barretines, i escolti, si no, ho pengem.
I 27 barretines ràpidament.
Ràpidament. Sí, és així de fàcil, no és que es disfracin, no, és que han de viure.
Quan els suïssos ho sàpiguen, diran que la batalla del Bruc és un episodi d'una guerra civil suïssa, fins ara
desgradada.
Exacte, combatuda als peus de Montserrat, diguem-ne.
S'han de fer un màrqueting també, perquè s'han de contractar i
clar.
De fer un màrqueting.
Si no recordo malament, això també tornarà a passar a Valderrama i a Vitòria, vull dir que
sí.
Això dels enfrontaments entre suïssos a la guerra francesa
ja
és molt...
Ja veient que es passen uns suïssos de costat i s'abracen i va...
O sigui, per tant, això dels suïssos i la guerra al francès em sembla que és episodi de la guerra civil suïssa.
Els suïssos són a tot... No, i també els irlandesos també, que a Girona ja veurem, ja parlarem de Girona. Girona la defensa dels irlandesos, Utònia vol dir Irlanda en llatí. És un regiment de d'Utònia, tan vinculat i tan gironí...
Resulta que sigui irlandès.
És irlandès.
De la marca Guinness.
Sí. Igual que trobarem catalans en un i l'altre cantó, també majoritàriament en el cantó resistent, però també trobarem molts catalans en el cantó napoleònic.
I en el govern, de José, hi ha espanyols, i això és una guerra una mica civil, també.
Bona part de la burgesia de Barcelona, per exemple, és clarament pro-napoleònica, i veu amb entusiasme les victòries napoleòniques, i lamenta profundament que aquests sometents i aquests 500 suïssos que estaven a Igualada i que... Quina desgràcia que estessin allà, resulta que han aturat a la columna napoleònica que havia de posar ordre a Manresa. Vull dir que...
Acabeu-m'ho d'explicar.
Sí.
O sigui,
aviam.
Pues farem una altra cosa.
Acabem-ho d'explicar.
De
ara tenim la columna francesa aturada al Bruc.
Exacte.
Amb els suïssos amb un costat i l'altre, i allò i els sometents empipant.
Disparant des de tot arreu. Disparant des de davant, des del Bruc, disparant des de darrere, des dels peus de Montserrat i enfilats per dalt de les penyes, disparant des de tots els cantons. Per tant, aquestes tropes, aquests 3.000 soldats, aproximadament, que havien d'anar a ocupar Manresa, es troben en una situació absolutament inesperada, en una situació molt difícil, i opten per retirar-se. Segurament no tenen altra opció, o es retiren o s'hi queden en allà. I, per tant, volen retornar cap a Barcelona, i retornen cap a Barcelona, efectivament, però una altra vegada amb moltes dificultats. Automàticament, les autoritats franceses, el mariscal Duhesne, que és l'encarregat de controlar Catalunya, se n'adona que la situació és molt difícil. Fins a aquell moment, ell preveia que controlava el país, que només hi havia dos ximples o tres a Manresa i a Lleida com a màxim, que ell podia enviar 3.000 dels seus soldats a València, i de sobte descobreix que es troba en un país aixecat amb armes i que ell controla Barcelona i prou. I res més. Llavors, automàticament ha de fer tornar aquesta columna que volia sortir en direcció a València, ja no podrà sortir de Barcelona, i tindrà que anar a reforçar a la primera columna. Es crea ara una gran unitat, aproximadament d'uns 6.000 homes, la meitat de la guarnició de Catalunya queda a Barcelona, i l'altra meitat vol forçar per segona vegada
el pas del Bruc.
Això passa uns quants dies, i intenten tornar a forçar la posició del Bruc. I llavors tornen a sortir de Barcelona i tornen a trobar-se les mateixes dificultats que abans. Aquesta vegada és veritat que els imperials són més, són gairebé el doble, però també és veritat que la gent del país també està més organitzada, ha guanyat moral després del primer èxit, han arribat gent d'altres llocs, i per tant la situació continua estant força equilibrada. I per segona vegada les tropes napoleòniques arribaran fins al Bruc, efectivament, i allà tornaran a quedar bloquejades pels resistents, pels catalans, els suïssos o qui sigui, i tornaran a fracassar en l'intent de prendre el Bruc. Aquí, en aquest context, es produeix aquest episodi llegendari, gairebé, que és el d'un noi que tocava el timbal. Episodi mal conegut, diguem-ne. Alguns diuen que, mira, un noi valent que passava per allà, que vivien a la zona i que decideix tocar el timbal. Uns diuen que segurament un inconscient, fins i tot algú parla d'una persona una mica retardada, que no sap ben bé el que està fent i que es posa a tocar el timbal. Segurament el fet de que toqués el timbal no decideix pas la batalla, però deu ajudar a crear una situació de confusió.
El que passa que la guerra aquesta és una guerra molt mitificadora, i molt mitificadora de figures populars. el Timbaque del Bruc, la Malassanya,
Agustí de Aragón,
Agustí de Zaragoza, David de Barra de Ruiz, el general Castell...
O sigui, també és l'època romàntica, clar, hem de pensar-hi, que això pesa molt.
I que carrega claríssimament en tota la història popular de la Revolució Francesa, bueno, contra aquest poble, nosaltres també aixequem el poble, com diu Espronceda, i va, i el poble luego apelidáis canalla, i va canalla en tanto, del cetro los pedazos recogía, y un nuevo trono en sus robustos brazos, levantado su príncipe ofrecía. Toma ya, eh? Sí, sí. Fixa tu, això és el rotllo de la, això és el rotllo de la Guerra d'Independència, i per tant el timbaler, l'Agustina i el que sí, són vessant del poble que s'aixeca contra l'invasor. I produirà això, la literatura, i la marxa de Càdiz, que mueren els franceses, que hi va l'espanyol, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, tot forma part del mateix embolic ideològic del poble recogiendo el cetro del suelo i aixecant, i el timbaler, pues, n'és un,
sí, sí,
un.
Sí.
Però, que és igual que assistís.
El gran patiment dels soldats francesos destacats a la península serà trobar a l'enemic. Els mostatxuts, els rondinaires o els casaques blaves, que eren com els deien els soldats francesos, eren gairebé invencibles contra els exèrcits regulars de tota Europa. Però podien perdre alguna batalla, però guanyaven totes les guerres que es feien al terra. Contra els que no s'havien enfrontat mai era contra els guerrillers, i a Catalunya es trobarien amb aquest nou enemic.
La província de Catalunya, a 1808, acull endins seu nombroses places fortes, moltes d'elles amb respectables guarnicions. Petites partides independents infesten el territori sota les ordres de valents capitans que, armats amb llargs i esmolats ganivets, o amb un punyal clavat a l'extrem d'un bastó, són el terror dels francesos o gavatxos, com així els hi diuen. Desgraciat del soldat que no pot seguir la marxa de l'exèrcit o que per alguna excusa se separa de les files. Pot donar-se per segura la pèrdua de la seva llibertat i de la seva vida. Entre una infinitat d'anècdotes que fan referència al cas aquests dies s'explica el següent. Durant el setge de la vila i el castell d'Hostalric, el general francès Mazzucchelli ha rebut l'ordre que, sense pèrdua de temps, marxi a reforçar la divisió del general Rougier, que es troba summament en perill. Es dona compliment a l'ordre quan un caporal de granaders abandona un moment les files amb l'objecte de satisfer una necessitat comuna. Amagant rere l'espès brancatge, hi és un robust pagès espiant el trànsit dels francesos. En descobrir el granader no molt lluny del seu amagatall, surt d'aquest amb precaució i, sense ser sentit, es llença sobre l'infeliç soldat que no ha tingut ni temps d'aixecar-se ni de pujar-se als pantalons. Uns minuts després, els seus camarades, que també s'havien apartat del camí amb el mateix objectiu, han trobat el seu cos rebentat de punyalades.
En guàrdia.
L'enemic el tenies al costat, eh?
L'enemic sortia de tot arreu, de sota de les pedres, de darrere dels arbres, de dalt dels turons, de baix a les valls. Era molt difícil lluitar contra un enemic així. Tots hem vist, perquè la mítica d'aquest país és gairebé la mítica nord-americana, perquè la que veiem en el cinema, que era la guerra del Vietnam. Doncs bé, Catalunya va ser, per l'exèrcit napoleònic, el seu Vietnam. Enemics que surten de tot arreu, enemics que no veus, que no trobes enlloc, que quan els busques et desapareixen i que quan ja et penses que no hi són, et surten pel darrere, que et disparen, que et castiguen les línies de subministre, i els francesos es trobaran amb reiterats fracassos, no només al Bruc, sinó que després davant de Girona, etc, etc. Els hi costarà un esforç immens.
No, i a més, econòmicament, per un poble que en aquest moment està molt, molt malament, molt econòmicament fatal, atacar els francesos és un bon negoci, perquè s'apoderen hasta dels uniformes. O sigui, els francesos són, els francesos presoners o morts i tal, són despullats i la gent es vesteix. O sigui, agafar una casaca francesa no és cap tonteria, tu, perquè abriga. I agafar un fusell, un morrió o un sac de blat o qualsevol cosa que transportin.
O les botes.
Les botes, que per cert, les botes de l'exèrcit francès, les sabates de l'exèrcit francès, eren les dues del mateix peu.
Sí.
Si no tenien peu. I a més, que anaven sense mitjons. Jo, realment, anar sense mitjons i les dues botes del mateix peu, caminant fins a Moscou, a mi em sembla...
Deu ser bastant desagradable, sí.
Pues sí,
mal de peus important.
Les botes, etcètera, totes aquestes coses, i això, o sigui, hi ha una autèntica... O sigui, és la loteria que passa, és la primitiva que va pel camí i la gent es llança a apoderar-se del que sigui. Mira, els navarresos, arriba un moment que hi ha batallots sencers vestits de francès. Batallots sencers, Però clar, tenen vestir-se de la mateixa manera que els francesos vestien de català, els guerrillers acaben vestits de francès. Una mica com els indis de les pel·lícules que es posen allò, doncs més, però aquí fa més fred. I per tant, la gent s'apodera, la gent del poble s'apodera de tot el que porten els francesos, que porten bestiar, home, robar una mula, un cavall, que porten tota classe de coses.
Professor Cardona, potser dins de la guerra del francès a Catalunya el fet bèl·lic més important són els diversos setges de Girona, o no sé si el més important, com a mínim el més destacat a tot arreu, no? Són tres setges diferents, o sigui que Girona devia patir moltíssim.
Sí, perquè van i tornen, i han d'abandonar, tornen, i clar, costa molt, clar que pateix Girona, perquè a més pateix les malalties típiques de l'època, la fam, les canonades molt menys, perquè els canons de l'època, acostumats que estem a les devastacions actuals de la guerra, no eren res, però clar, a la gent sí que va terroritzar molt. I a més pensem l'espectacle angoixós d'una gran quantitat de ferits, d'una gran quantitat de persones que pateixen i que estan malament, les ferides de l'època que de seguida es gangrenen. Girona pateix naturalment moltíssim. Ara, el que s'ha d'aclarir que el gruix de la guarnició que defensa Girona no són gironins.
Ah, no?
No, home, no, no. Són irlandesos.
Irlandesos?
Irlandesos, el regiment d'Eutònia. Hi ha una costum dels reis, dels borbons espanyols, de no contractar més que catòlics. I clar, suïssos catòlics en poden contractar, però també contracten valons i també contracten irlandesos perquè són catòlics. Altra cosa no contracten. Doncs els irlandesos aquí deixen una llarguíssima tradició. Per exemple, el general Kindevan, O'Donnell, també. Tots els O'Donnell, una col·lecció de generals O'Donnell, un dels quals és president, també són irlandesos. El general Merry Gordon, sí, del 23F, capità general de Sevilla. O sigui, aquí deixen una gran quantitat de gent que es dedica molt a l'exèrcit. Els Kirkpatrick, doncs aquesta gent, un dels seus batallons, un dels seus regiments, el regiment d'Eutònia, Eutònia significa, en llatí significa Irlanda, doncs és la tropa fonamental de què disposa l'Obres de Castro. I avui a Girona, Eutònia és una cosa molt considerada, hi ha un hotel que es diu Eutònia, i hi havia un regiment que es deia el regiment d'Eutònia, que és un regiment característic de la ciutat.
De tota manera, el paper d'Álvarez de Castro és molt controvertit, perquè hi ha molts gironins que no, amb tota la raó del món, pel que sembla, no el poden veure ni en pintura, perquè, esclar, va portar potser més morts la política de l'Álvarez de Castro que no els mateixos francesos.
Clar, perquè és una... Pensem que estem parlant de generals de l'antic règim, de generals de l'absolutisme i de generals despòtics, amb el qual el poble li importa un pebrot. O sigui, és igual. Per tant, l'actuació de qualsevol general d'aquests, el Pagafocs també, pues és absolutament dura i absolutament despreciativa a cap a la població, que en definitiva són súbdites. I són generals acostumats no a manar tropa de lleva, sinó a manar tropa mercenària, a la qual, bueno, ja s'espavilaran. Per tant, l'actuació no és una alma benèfica. El que passa que Álvarez de Castro també agafa aquesta línia mitificadora de la guerra, que aquí els grans patriotes i els grans no sé què, però, òbviament, els gironins pues, tampoc no estan massa contents d'Álvarez de Castro.
A més, cal distingir que dels tres setges no tots són iguals, diguem-ne. El primer setge és relativament lleuger, la ciutat gairebé es defensa més des de fora, des dels sometents que estan disparant des de tot arreu, que no pas des de les muralles gairebé, una mica exagerat, però és així. És a dir, què passa després del fracàs del Bruc? El Duhesne, el mariscal francès present a Catalunya, se n'adona que totes les seves suposicions eren errònies, que no controlen absolut el país, i que davant d'un país aixecat amb armes, la seva primera funció ha de ser assegurar la ruta entre Barcelona i França. Per tant, el que fa és desplaçar tropes, aquesta vegada el Bruc ha fracassat, per tant l'interior del país és incontrolable, el que fa és treure una columna de Barcelona pel Maresme, seguint la costa, arriben a Mataró. A Mataró hi ha un agrupament de sometents de la zona del Maresme, del Vallès, que s'han unit allà per intentar aturar l'exèrcit francès. L'exèrcit francès passa i aconsegueix forçar camí de Girona, aconsegueix forçar el camí de Girona. Arriben a Girona, però no tenen gairebé artilleria pesada per enderrocar les muralles de la ciutat. Resulta que tot el país, aixecat amb armes, els està disparant des de tot arreu, els subministres estan perduts i es veurà forçat a retirar-se, i a retirar-se en una situació, en unes condicions molt difícils. Tornarà una altra vegada pel mateix camí, deixarà una guarnició a Mataró, però pensem que en aquests moments la situació dels francesos és que controlen Barcelona, Mataró i el castell de Sant Ferran de Figueres, que està assetjat també.
I s'ha acabat.
I la resta del país està tot amb armes contra els francesos. Per tant, la situació dels francesos en aquest moment...
Si no recordo malament, aquesta retirada d'aquesta columna que fa el primer setge, arriben ells a Barcelona desarrapats, sense armes, descalços.
Clar.
O sigui, arriben més com a menesterosos que no com soldats d'un exèrcit, del primer exèrcit del món en aquells moments.
Clar, perquè a més no tenen aquest recolzament normal de l'intendència. Ells, si no poden robar i apropiar-se, pues no tenen res, no? I clar, per ells és molt complicat, perquè tampoc el país és tan ric i hi ha tantes coses a l'abast per robar. El problema no és que no vulguin robar, és que moltes vegades no poden robar. I clar, vinguent perseguits i assediats pels sometents, doncs clar, arriben a Barcelona amb unes condicions lamentables.
També, sí, perdó. També en el segon setge els hi passarà una mica el mateix. És a dir, el segon setge el que passa és que Napoleó ha decidit que realment la situació a Catalunya deu ser horrorosa, perquè totes les notícies que rep són catastròfiques, i per tant decideix enviar reforços a Catalunya. Entren tropes des del Rosselló, des de Perpinyà, alliberen el setge que pateix la fortalesa de Sant Ferran de Figueres, és a dir, que trenquen el setge, i avancen cap a Girona. Automàticament, Duhesne, que no vol quedar malament, torna a sortir de Barcelona, camí de Girona, per reunir-se amb aquest exèrcit de reforç, i tornen a sitiar Girona. Però una altra vegada es produirà la situació similar, és a dir, molta resistència, aquesta vegada sí, per part de la ciutat i de la guarnició irlandesa que hi ha dintre de la ciutat, molta resistència per part dels sometents, que tenen absolutament els camins controlats i que no arriba menjar, no arriben municions a les tropes que setgen. Finalment la situació es fa tan difícil que les pròpies tropes napoleòniques es neguen a continuar el setge i forcen la retirada. I aquesta vegada la retirada serà, si la primera ha sigut duríssima, aquesta vegada serà terrible, perquè quan volen tornar per la costa, volen tornar per Mataró, seguint el Maresme, es troben que aquesta vegada els hi han minat la carretera, és a dir, hi han mines. Passen les tropes franceses, fan explotar les mines, maten francesos. A tot arreu hi ha barricades que resisteixen poca estona, però que resisteixen, i que a tot arreu causen baixes a l'avantguàrdia francesa. A més, la flota britànica patrulla tota la costa del Maresme i canoneja a les unitats franceses que segueixen la línia de costa. Finalment, la situació és tan desesperada que Duhesne ordena destruir tots els canons, cremar el menjar que els hi queda, ho destrossen tot, ho abandonen tot, i fugen per dalt de les muntanyes, és a dir, abandonen la platja, i entren a Barcelona vinguent per les muntanyes amb una situació pràcticament destruïts, vaja, una gent que pateix molta i molta i molta gana. I a partir d'aquell moment, l'objectiu principal dels francesos serà alimentar la ciutat de Barcelona, perquè dintre de la ciutat de Barcelona hi tenen moltes de les seves tropes, i com no envien menjar a Barcelona, les seves tropes es moriran literalment de gana. I per tant, això és un bon indicatiu de la situació dificilíssima en què es troba l'exèrcit francès.
Una de les qüestions que dona diners a la primera, podien dir, la primera generació de burgesos catalans és aquesta guerra. Hi ha un grapat de persones que tenen alguns diners i que s'han dedicat al contraband i es dediquen a una cosa molt substanciosa, que és l'assentisme militar, és a dir, subministrar els exèrcits a tots, és a dir, a tots, el que compri. I això dona, d'alguna manera...
Una tradició ben catalana, aquesta, eh?
Els primers diners, o sigui, el que vingui i pagui, que realment els millors pagadors són els anglesos, eh? Els espanyols i els francesos procuren fer trampes i no pagar. Però ells també se n'asseguren, i l'assentisme serà una de les bases d'aquesta primera burgesia catalana.
La resistència de Girona encoratjava mitja Europa. La ciutat, juntament amb Saragossa, es resistia a caure davant els francesos. Però una resistència tan intensa significava la pràctica aniquilació dels seus habitants. La lògica militar i l'instint de supervivència normalment se diuen ben poc.
A finals del mes de maig de 1809, els francesos havien concentrat uns 22.000 homes al voltant de Girona. havien d'atacar i conquerir el castell de Montjuïc i, des d'allí, atacar les muralles de la ciutat. La població civil es va organitzar per ajudar els cossos militars. Naixia la Croada Gironina, encarregada de defensar l'extensa muralla de la ciutat. 800 homes, entre ells estudiants, clergues i artesans, la formaven. A mitjan de setembre, el mariscal Sensea va decidir atacar la ciutat des del fort de Montjuïc amb la finalitat d'obrir bretxes a les muralles. I el 19 de setembre va ser el dia del gran atac. Els canons se sentien a centenars. El foc ofegà l'aire, però els gironins van poder resistir les topades amb els francesos fins que es va arribar al cos a cos. La ciutat va resistir, però la fam, i amb ella la debilitat física i les malalties, la van començar a ensorrar. Veient els vassalls de Napoleó que els atacs poc estrany feien en aquella població més malmesa per la fam que per la pólvora, esperaren. Esperaren fins que els gironins, esgotats, malalts, acceptaren la capitulació que oferia aquell general Augereau, vingut de Terra Franca. En la ciutat de Girona, més de 3.500 dels seus 8.000 fills perderen la vida que Déu Nostre Senyor ja haurà perdonat.
En guàrdia.
Però a part del setge de Girona i de Tarragona, que ja en vam parlar un altre dia, hi ha batalles. Hi ha batalles autèntiques d'aquestes que hem vist a les pel·lícules, uns exèrcits regulars, més o menys vestits de manera molt bonica, un costat i l'altre.
Exacte, l'exèrcit francès, sempre que pot, intenta forçar una batalla camp obert.
Perquè en saben molt, d'això.
Exacte, i perquè saben que tenen superioritat tàctica, segurament, d'armament, perquè estan més experimentats, perquè confien molt en ells mateixos, perquè tenen oficials força eficaços. Per tant, sempre que poden, forcen una batalla camp obert, una batalla regular. Què fan els catalans? Doncs evitar tant com poden les batalles regulars.
Tot i així, normal de la guerra de guerrilles.
Exacte, lògic, perquè tu el que vols és sobreviure, diguem-ne, i saps que ets inferior, amb número, amb tot. I per tant, quan es produeixen batalles de veritat? Doncs quan alguna unitat de l'exèrcit regular espanyol decideix que ara sí que és el moment que derrotarem els francesos. Cada vegada que l'exèrcit regular espanyol decideix que ara és el moment que sí que derrotem els francesos, descobreixen que és exactament el contrari, i els hi foten un gec de faves, diguem-ne, però allò, una darrere l'altra. Llavors hi hauran batalles, per exemple, a Cardedeu, hi hauran batalles a Molins de Rei, entre Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts, i hi hauran batalles a Valls, és a dir, a mesura que l'exèrcit francès aconsegueix anar controlant el territori, aquesta vegada arriba un gran exèrcit de reforç des de França, comandat pel mariscal Saint-Cyr, i aquesta vegada sí que és
el de l'acadèmia, aquest és l'acadèmia
de francesa.
Sí, francesa típica.
Sí, és una característica.
Sí, sí.
Aquest és un gran mariscal.
No és perquè cuiden, però es va... Mm. Un cadet francès diu un Saint-Cyrien.
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 Doncs d'aquí ve el nom.
Aquest fa carrera a Catalunya, pel palanc catalans, diguem-ne. Vull dir, és per això que és important i és famós, entre altres coses, no? Sí que abans ja ha fet carrera, és evident, però l'envien aquí perquè és un general eficaç, arriba amb moltes tropes i aquesta vegada sí que aconsegueix anar controlant el territori des de, primer, evidentment, Sant Ferran, que ja és seu, el castell de Sant Ferran de Figueres, llavors ocuparan Roses, avançaran sobre Girona, hi haurà el tercer setge i definitiu, duríssim, terrible, amb milers de morts, potser la meitat de la població gironina morta, diguem-ne, en aquest setge, i van avançant cap al sud. I llavors és aquí on trobem aquestes batalles en regla davant d'unitats de l'exèrcit regular espanyol que decideixen plantar cara. Sovint, sempre, aquestes batalles acabaran amb un desastre espanyol. La primera, a Cardedeu, doncs, hi ha un intent de resistència, els francesos opten per utilitzar una tàctica de columna, d'atac en columna, que després potser podrem explicar amb més detall, i obtenen una victòria. A partir d'aquell moment, l'exèrcit espanyol, cada vegada que estigui format davant de l'exèrcit francès, els agafarà allò, un atac de cagarrines, literalment, i arrencaran a córrer.
O sigui, quan veuen la columna francesa, després de Cardedeu, que hem perdut perquè la columna els ha destrossat, quan veuen una columna, toquen el dos.
Tots, a córrer. I llavors...
Quines batalles més poc marcials, no?
És un fenomen general. És un fenomen general de tota la guerra del francès, de tota Espanya, que passada la batalla de Bayouvent, cada vegada que s'enfronten les perden, fins al final. I és que també els francesos tenen una tàctica realment bastant superior. O sigui, s'ha de diferenciar molt entre la tàctica i l'estratègia dels francesos. El Napoleó deia que l'estratègia només és el domini de les comunicacions, i això ho fa molt bé. És a dir, el Napoleó, quan se n'adona en compte, té un batalló a cada pont, un esquadró de cavalleria a cada pas obligat, i ha col·lapsat d'alguna manera el tros del país on pensa combatre. I després, la batalla formal és una altra cosa. La batalla formal en el Napoleó ja és molt eficaç, però li costa molta sang, perquè ell hereda i no modifica en absolut la forma de combatre de la Revolució Francesa. Els revolucionaris francesos, com no estan entrenats, sinó que són senzillament revolucionaris civils, que s'han amalgamat, ells, aquesta és la paraula francesa, amalgamat amb el antic exèrcit, és una companyia de 100 homes té 50 soldats antics i 50 revolucionaris. Però, clar, aquests no saben evolucionar com les tropes del segle XVIII, que arribaven en columna, tocaven el tambor, giraven, es posaven tots alhora, es posaven tots en línia, això no saben fer. En conseqüència, arriben pel camí en columna i ataquen directament en columna. El qual té un inconvenient i un avantatge.
En columna què vol dir? Un munt de...
De quatre, formats de tres o de quatre, generalment de quatre, un darrere l'altre, com si fos una professó, amb els generals, amb els oficials davant, i marxant cap a l'enemic que està en línia, és a dir, posat tots paral·lelament.
Un al costat de l'altre.
Un al costat de l'altre.
Però deuen disparar més els de la línia.
Home, això que produeix, que si tenim 2.000 soldats en línia, són 2.000 soldats que disparen. I si tenim 2.000 soldats en columna, només disparen els que van al davant. Amb la qual no hi ha forma d'avançar una columna contra una línia, a no ser que t'ajudi l'artilleria. Per això el Napoleó, que és d'origen artiller, crea el que s'anomena la gran bateria. És a dir, replega tots els canons, els posa dintre d'una zona organitzada i amb aquesta massa enorme de ferro que pot llançar contra l'enemic intenta obrir un forat per al qual es cobi la columna. Segons vagin les coses, farà carregar o no a la cavalleria. Però, fonamentalment, la batalla napoleònica consisteix en això. Una gran càrrega d'artilleria que cau sobre la línia enemiga i després un intent de punxar amb aquesta columna. En realitat, aquesta és la tàctica que més endavant utilitzaran els alemans i els jueus, amb les tropes acorassades. Però, clar, no és el mateix fer-ho amb un tanc que fer-ho amb un soldat que vestit de blau o de verd o de groc.
En sobretot per la salut del soldat en qüestió.
Sí, perquè li espatllen la guerrera. Li fan forats a la guerrera tan bonica i la varien. Però bé, això requereix una cosa, que és que l'enemic que tens endavant col·locat en línia tingui la sang d'orxata, que no s'assusti encara que li caigui tot a sobre. Perquè veuen aquells enemics, aquests francesos, que avancen entre una quantitat de tiros d'artilleria enormes i tots els oficials van cridant «Anavant, anavant, tanqueu les files perquè no es dispersin». I clar, això inquieta molt quan els tens a 50 metres i en conseqüència el que fan és que normalment apreten a córrer. Això no passarà amb els anglesos. Els anglesos tenen una enorme disciplina, saben combatre d'aquesta manera, faran unes fileres molt primes però que amb una trinxera davant, però que permeten aguantar el que caigui, i és el que els anglesos utilitzaran sempre ja en la guerra, i com van vestits de vermell, és el que els anglesos anomenaran la línia vermella del valor, la línia de jaquetes vermelles que aguanta el que passi. Aquí no passa això, perquè el que tenim no són soldats entrenats. En conseqüència, quan les columnes franceses comencen a avançar, el normal és que vagin guillant.
Hem rescatat, entre altres coses, el diari del senyor Pere Solanllonc, que era el rector de Pierola, un capellà de 66 anys que tenia cura de la parròquia d'aquest poble de l'Anoia. Amb un estil franc i senzill, molt divertit, el senyor rector ens explica la quotidianitat de la invasió dels francesos, de vegades més sòrdida que d'altra cosa.
Los gavatxos, fins al maig de 1813, continuaven a fer ses corredisses i pillos, ja per la part de Mataró fins a Olot, ja per l'Ovallès fins a Martorell, ja fins a Vilafranca i Vendrell. A mi me sorprengueren un francès amb cavall blanc i un altre de peu amb sabre nu. Me veieren i a alta veu, que jo ho vaig oir, lo del sabre nu cridava «Agafuig lo rector! Mata'l! Mata'l!» I ni me mataren ni em prengueren, però sí s'emportaven presoners a Barcelona, molts d'ells eclesiàstics i amos. I quan no trobaven els amos, prenien els fills, les mullers. Si estos volien eixir de l'esclavitud, era precís avançar molts cents duros. Viva llàstima! Els nostres governs i militars, tot eren ordres i més ordres. Paga i més paga. Tot.
Per la urgència i la necessitat de l'Estat.
Jo, almenys, he pagat només en un any més de 300 lliures. I si això ha de durar, no sé qui podrà aguantar. Vinga del cel la consolació, ja que en l'humón, per ara, tot és ruïdo i confusió.
En guàrdia.
Quin home més divertit, no?, el rector de Pierola, sí. Encara que explica coses dramàtiques, però
no,
realment explica molta gràcia.
No, molt clara, que es va fam i va misèria i va calamitat. El general Castaños, ja molt avançat de la guerra, que és l'home... que és un tio molt divertit, el Castaños, que és l'home... és el cap de totes les tropes espanyoles, està molt inquiet i ho diu a les seves memòries, diu perquè a Wellington m'ha convidat 4 cops a sopar i jo no puc convidar-ho perquè no tinc més cap pa per menjar.
Caram.
I això és el general que més mana, és a dir, aquí la fam que es passa és molt considerable, perquè per un cantó es destrueix la producció agrària i es destrueix la ramaderia, per un altre cantó una gran quantitat de soldats que roben i que desmunten les coses i collides que es cremen, etc. I realment aquí es passa una gran quantitat de gana.
Penseu que si el general en cap de l'exèrcit espanyol menja pa, vol dir que la majoria de la població catalana menja herbes. O menja glans.
Herbes bullides, sí.
Exacte. I la gent cull herba, una herba qualsevol, el que sigui, ho bullen i s'ho mengen. I de tal manera que tots els testimonis de l'època, això també ha passat amb altres guerres, però els testimonis de l'època expliquen doncs, que la gent quedava descolorida, és que clar, et faltava aliment per tot arreu, i quedaves pàl·lid, groc, verd, vull dir, tenies tots els colors imaginables, excepte el color normal, diguem-ne, eh?
Però, de fet, la guerra del francès a Catalunya es mantindrà, diguéssim, amb un cert nivell intens d'enfrontament bèl·lic durant aquests 4 anys. No decau, malgrat... o sigui, la resistència i aquest enfrontament és constant.
No decau enlloc, o sigui, la guerra es manté molt temps, en part també per aquesta necessitat de sobreviure, perquè és que la gent arriba un moment que l'única possibilitat de sobreviure és fer la guerra, per evitar que els francesos robin i per robar-los als francesos. I clar, i a més hi ha un gran esperit, ja quan la guerra ja ha avançat molt, l'entusiasme, l'odi, l'estímuls, això són molt grans i per tant la gent ja està molt animada contra els francesos, tant és així que la guerra del francès deixarà una impronta considerable en tot l'estat durant 100 anys. Quan jo era criu, ja fa un cert temps, però el 2 de maig era una festa, el que es carrega el 2 de maig era el Franco, que posa el 18 de julio, però fins a la Guerra Civil, el 2 de maig, és una gran festa de l'Estat.
Els francesos arribaran a controlar, a mesura que avança la guerra, quan arriba Saint-Cyr, arribaran a controlar, efectivament, Figueres, Roses, Girona, Hostalric, Barcelona, per tant, la zona del litoral i del prelitoral, Tarragona, Tortosa, l'arriben a controlar, però... tot el que està a la serralada litoral ja se'ls comença a escapar de les mans. I el que està més enllà se'ls escapa molt de les mans. És a dir, tot el Prepirineu, fins i tot a dalt del Pirineu, tenen moltíssimes dificultats. I aquí la resistència es mantindrà sempre viva, les muntanyes
aquesta
de Prades...
Situació, aquesta situació sociològica de que el poder controla les ciutats i les vies de comunicació i els guerrillers... controlen les zones més difícils, sedimentaran la tradició trabucaire i guerrillera que hi haurà a Catalunya durant una tira d'anys, no?
Encara que ens queda molt poc temps, sí que m'agradaria que comentéssim lleugerament una mica el tema de la política dels francesos aquí a Catalunya, perquè ja hem vist que hi ha una gran repressió en alguns moments, però també tinc entès que en alguns moments el que s'intenta és una mica ensabonar la població.
Crec que els francesos aporten diverses coses. Són les enormes contradiccions de la política napoleònica. El Napoleó, per un cantó, és l'hereu de la revolució i l'home de donar impuls a les qüestions populars i d'evitar el poder dels capellans i dels antics aristòcrates, i per un altre cantó és el camp militar, l'usurpador, l'invasor i el generador d'un nou tipus d'estat amb uns altres granujes que roben com els anteriors. Per tant, aquesta contradicció es dona a Catalunya i en general els que fan una vessant de la política napoleònica i un altre en fan una altra. És a dir, un pot ser el dèspota i un altre pot ser el revolucionari. I això, per generals, es nota molt. Pensem que els 24 generals que té Napoleó, que formen Napoleó, només dos...
Mariscals.
Mariscals, perdó, mariscals. Només dos són antics aristòcrates. Tots els altres són gent del poble. Hi ha tios com el Lefebvre. El Lefebvre està casat amb en Sant Jean, que és una... Ell és un sergent i ella és una rentadora. I hi ha de tot.
No,
hi ha
i els més famosos, el Miral, Neí...
Seminaristes, estudiants... Aquests. Hi ha de tot, hi ha de tot. En conseqüència, hi ha una contradicció. Per un cantó són els caps militars d'un exèrcit d'ocupació i per un altre cantó són els hereus de la revolució. Per tant, poden fer perfectament aquesta política que mai faria el Hitler, per exemple, no? Però fan aquesta política. A vegades em sento magnífic i em sento a favor del poble i a vegades cotallada i afusellament.
Ah. No oblidem que Napoleó és una expressió d'ordre i de progrés, és els que inventen el sistema mètric decimal, vull dir que té molts aspectes positius la política napoleònica, sens dubte. I per molts catalans, això ho vam veure, molts catalans, especialment a Barcelona, especialment d'aquesta burgesia comercial o industrial, hi havia sectors que ja els estava molt bé el poder napoleònic, perquè és que realment era 100.000 vegades més eficaç, més civilitzat,
més raonable
que no pas la monarquia hispànica, que era un desastre absolut, caracteritzat per una corrupció campant per tot arreu. Per tant, allò, ser napoleònic, home, no estava mal pensat. El problema és que, esclar, que aquests soldats napoleònics mengen sobre el país, i això crearà unes tensions enormes. Però si no fos per això, diguem-ne, els que no pateixen això són pro-napoleònics. La gent que està a Barcelona que no pateix això és pro-napoleònica.
No tenim més temps, perquè la guerra al francès és prou llarga i prou interessant com per dedicar-hi diversos programes.
No, només una cosa, hi ha algun historiador que ha dit que el timbaler del Bruc, en lloc de tocar el timbal, es podia haver tocat allò que no sona. Sí, expressant ja. Que seria millor que haguessin guanyat els francesos.
Entre el timbaler del Bruc i la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, ens han mantingut apartats d'Europa un grapat d'anys, aquesta és la veritat.
Professor Gabriel Cardona, moltíssimes gràcies per la seva presència aquí, per parlar-nos una mica de la guerra al francès. Professor Oriol Junqueras, veig que s'ho ha passat bé.
Sí, com sempre.
Ah, sí, vostè sí. Ja li agrada això.
Molt, molt, molt.
Molt bé, l'esperem aquí. Això és En Guàrdia.
En Guàrdia.
En Guàrdia, una producció de Mercuri dirigida i realitzada per Enric Calpena. Guió i producció, Esther Rodríguez. Assessoria històrica, Oriol Junqueras. Muntatge musical, Jordi Sánchez.